Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Están los dos. Tenemos también a Jesús López en los mandos de control y Carmen Leinez pegada a este micrófono. Os reciben en este nuevo programa de nuestro particular Cruce de Caminos. La verdad es que la sala está hoy repleta de calor humano, con 5 invitados, músicos, instrumentistas y cantantes que nos van a ilustrar con las palabras y las notas sobre la música valenciana de hoy. Nos acompañan, y los presento sin ningún orden, Toni del Hostal, una suerte de sacerdote cátaro de nuevos sonidos. ¿Te gusta? Sí. ¿Se le gusta la definición? Jesús Barranco, el del grupo Chien del Desert, Garry Campillo.
Buen día.
Carles Enguís.
Buen día.
Y bueno, el Campanillo, que es de Tapiners.
Garry Campanillo i els Tapiners.
Y también está el Lluís Vicent.
Hola, bon dia.
Buenos días. Evidentemente, para Cruce de Caminos es un lujo teneros a todos aquí esta mañana. Gracias por vuestra presencia en el programa. Y empezaremos. La gente suele estar acostumbrada a ponerle etiquetas a todo. Sucedió en la Nova Cançó, con la canción Protesta, con la Nueva Trova. Vosotros, a inicios del siglo XXI, sois valencianos y cantéis en valenciano. ¿Os une algo más que esto o buscar puntos de unión? ¿Son grandes ganas de marear las cosas y de clasificar lo que es de por sí variado? ¿Què creus?
Sí, tu mateix.
Home, ens uneix la música, naturalment, però també ens uneix la llengua, amb la qual cantem, no? Jo penso que som particularment gent que venim de diverses maneres de fer la música, i aleshores, cadascú va al seu aire, cadascú va buscant els seus escenaris, però al cap i a la fi tenim una fita comú, que és aconseguir que la música en valencià perdure, progresse i que a més siga coneguda.
I jo a més m'agradaria dir que la música ja per si és un llenguatge propi, no cal que siga en català, en anglès o en francès. Llavors la meva intenció personalment també és donar alegria i coratge a la gent en aquests temps de crisi mitjançant la música i arrelada al poble on estem, que és el valencià.
Claro.
Jo em conformaria en que se normalitzara sols en això prou. Saps? Que fora normal que es poguera escoltar en tots els dies en els nostres mitjos de comunicació sense tindre que dir que és en valencià o no és en valencià.
Yeah. I tant.
Diferentment.
¿Tú quieres
decir algo, Toni? Sí, no, jo, home, és que estic d'acord, subscric tot el que han dit i el que no ha dit Jesús, però ho ha pensat.
Jo trobo que els que estem així reunits som gent que tenim un perfil especial, o sigui, una trajectòria i tal, i la música valenciana ara mateix està plena, repleta de joventut i de molts estils i això, però casualment les 5 persones que estem així pues sí, tenim moltes afinitats, no? I sobre lo de que siga en valencià i això, jo crec que sí que ha donat el valencià ja suficient com perquè fins i tot hi ha tòpics, o sigui, que sí que ja comencen a repetir-se temes o coses. Vull dir que sí, que hem donat molt. Però, clar, altres llengües han donat més. Jo venia ara escoltant la ràdio i escoltes per enèsima vegada un She Looks So Good i és un topicàs. Però nosaltres ho fem com ens espontàniament, la nostra llengua, la que parlem habitualment.
Clar, no té més natural.
¿Es posible no recibir una etiqueta cuando se está en un país que no sabe que lo es si se canta en una lengua minorizada, a pesar de ser oficial? Es decir, ¿hasta qué punto marca la elección de cantar en valenciano?
Sí que determina. Yo tengo también trayectoria ya fa molts anys, porque, en fin, yo ya superé la cuarentena amplament. Yo cantaba en castellà quan era més jove i això, tinc una trajectòria en castellà i el canvi va ser molt natural, perquè el cadall ho busca quan compon, i així som tots compositors, ho busca la seva veu, i en el nostre cas pues, passa per la llengua, però hem de patir algunes incomprensions i això, però jo crec que no li donem més importància.
El meu cas també va ser la capacitat de compromís. Yeah. És a dir, precisament perquè és minoritzada s'ha de recolzar més el català en València, en el País Valencià.
¿Y por qué la música en Valencia no se oye más? ¿Por qué no actuéis, por ejemplo, en el Palau, en las salas donde tocan los grupos que nos visitan de fuera? O, resumidas estas preguntas, ¿el componente político sigue siendo una condición sine qua non para todo intérprete de nuestro país?
Yo pensé que si abans n'hi havia una censura política, ara el que n'hi ha és una censura econòmica, que és més difícil de lluitar contra ella. És a dir, en temps de Franco estava clar que el censor de turno el retallava les lletres, el retallava les actuacions, però ara, diguem que els que tenen els diners no aposten per una gent que canta naturalment en la seva llengua i que a més té un compromís social.
Jo crec que hi ha una espècie de consigna des de fa molt de temps, però molt de temps vull dir des del principi de lo que diuen que és democràcia, vale? Que si es doneu compte, ha desaparegut tots els idiomes de la península, el gallec, el basc, desapareixen de tots els llocs. Tots els mitjans de comunicació o és anglès o és castellà. Però ja ni italià, ni francès, ni gallec, res. Són aquests dos. I aquesta consigna la tenen tots els que han passat pel poder, siguin del signe que siguin. Entonces, clar, així nosaltres, jo, perdoneu, l'última lletra que estava fent era en castellà. La primera, tinc 80 i pico temes. L'última era en castellà perquè m'havia basat en unes paraules del Jesús Quintero, el loco de la colina, que m'agrada molt i comencé a fer-la en castellà perquè... I al final... l'he feta en valencià perquè és que me neixia millor quan començava a cantar-la i la provava en valencià i al final l'he feta en valencià. O sea, lo que és natural i és d'ací és el valencià.
Claro.
És d'ací, i punto. I no sé què estem pegant-li voltes a este tema.
Jo crec que lo vamos a seguir pegando mucho tiempo.
Claro, no, un poc invisibles sí són, perquè el que es considera normal efectivament no és el que fem nosaltres, però cada vegada més, o sigui, cada vegada sí. Sí que estem en un camí de
normalització.
Jo trobo que sí.
Jo vull pensar que sí.
Pues a ver si és verdad.
Jo no estic molt d'acord amb el que digueu de que estem en un camí de normalització, perquè això és una qüestió ideològica. Així és el que està dient Garri, no? Que des de finals del franquisme, tinguem en compte també que després del franquisme se varen muntar molts aplecs i festivals, almenys així al País Valencià, i se valien dels músics que cantaven en valencià per a fer, diguem-ne, el reclam en aquests aplecs i mítings que muntaven els partits. I quan arribaren al poder s'oblidaren totalment dels músics en valencià.
Totalment.
També dels castellans, eh? També n'hi ha que...
De tots, ho digui.
I què passa? Que després ha sigut la norma, però la norma que, perdona, perquè és la meva protesta que sempre faig, és que se va crear una televisió, que és Canal 9, que dic jo, que no ha servit per a res en quant moltíssimes coses, però sobretot
respecte
a la música pròpia.
Jo estic d'acord amb Carles i sobretot és el motiu principal és perquè la cultura és una eina d'emancipació individual i col·lectiva i els privilegiats que per una altra volta estan de corrupció fins allà dalt no els interessa que ens alliberem, que ens emancipem, millor dit.
Claro. Muchos de vosotros pertenecéis al colectivo de Ovidi Montllor. ¿Cuáles son la historia y los fines de este movimiento?
Jo vaig entrar al principi, però la veritat és que estic ja molt junt del moviment per diverses raons. La principal és que estic vivint a la muntanya i no baixa quasi per a res.
Ser muntanyista.
Claro. Sí, allí tienen los aires. No. Por eso está bronceado y nosotros no.
Però estic un poquet ja fart també de tot el món este de la música. Me dedico a fer els meus temes, a gravar-los en ma casa i abans els dies xis. Quan vulgueu, pugem dalt i cantem i s'ho passem bé. Però això de gravar un disc encara no ho he fet mai. Tots són maquetes. I mentre no hi hagués algú que digui això ho pague jo...
I això ara està difícil.
No ho vaig a fer. I digitalitzar-los me pareix un error. Perquè jo penso que a la gent en general no s'agrada la música. Tots ho diuen com si la música els agradara. Però jo penso que no. I tindré molta gent en contra en aquesta opinió, eh? Perquè penso que la gent el que els agrada és...
Per... Però habrá de todo, no?
Sí, home, generalitzant... ja, però no és tant com,
no,
com
no
diuen.
Tanto com dicen, o sea,
sí. No ens agrada tant com el sexe, ja. Vull dir. Saps, vull dir-te? No, és que és això. Jo crec que els agrada més pertenèixer a una tribu, a dir, nosaltres som de Ronnings, o els altres diuen, no, nosaltres som punks. Entonces, gasten ixa música, se fiquen ixes crestes, se fiquen ixa jaqueta, i som de esta tribu. Els altres dius, no, jo sóc catalanista, sí. I només escolta això.
És verdad, és verdad, som les tribus.
Sí, el que li agrada la música igual se sent un nadalenc, que se sent una sinfònica, que se sent lo que siga, i ho disfruta.
Claro, perquè cada moment tiene su oportunitat.
I tu vas a casa un amic que és melòmano de veritat, i te diu, mira això, i mira, te regala este, i tu tal, però jo estic rodejat de molta gent del meu entorn, familiars i amics, que passen totalment, saps el vull dir-te? I no, és veritat. I de vegades tens una actuació, no per mi, sinó ja parle, perquè és, no per parlar de mi, jo sé de gent que considera que són molt bons músics, que han anat a veure-los i n'hi havia quatre en el local, però era perquè feien futbol.
Ah.
Bueno, és que tant t'agrada la música que t'agrada més.
Sí, això ens ha passat a tots. Alguna vegada tindre la competència d'un partit, sí, sí, de
futbol. És que el
futbol
no té competència.
Jo sí, que llàstima.
Sí, volia parlar en favor del col·lectiu Ovidi Montllor. Jo crec que està bé que tinguem llaços i vincles i que la gent que cantem en valencià ens coneguem, ens enjuntem i jo crec que està bé, i és una manera de comptar-nos i veure com cada any pues, se supera la quantitat de treballs que s'editen. Enguany va molt bé també, i encara està el termini obert de gent que pot encara publicar i s'espera molt bona collita, però ja trobo que anem per 60 àlbums en valencià, editats, yeah. I en un any és important visualitzar-ho, i la gala, i els premis, les altres coses que organitza el col·lectiu, com, en fi, hi ha hagut l'intent de 2 anys de fer un circuit per a música així més com la nostra, que se sol anomenar de cantautors i tal, no? El circuit de So de Sons, que ha funcionat ja 2 anys. S'han fet coses, i jo crec que és positiu, que sí que els músics que estiguem en relació coneixem efectivament la gran varietat que hi ha dins, però com diu Garri, és que és un meloman, se'ns agrada un poc tot.
I és una plataforma col·lectiva per demanar col·lectivament a les institucions públiques, que no hi ha que oblidar que paguem entre tots, sobretot les mediàtiques, Canal 9,
sí.
Ràdio 9,
ràdio.
És ràdio i televisió, punt 2, que en els estatuts tenen l'ús i la promoció de la cultura en llengua catalana de València, en valencià, i que simplement mos ningunegen, mos ignoren i mos censuren.
Desgraciadament és així, és clarament insuficient. Ara mateix sí que es veu pels telediaris de la televisió valenciana un xicotet espai que es diu Els Nostres Músics, on hem pogut veure l'Elit i Dionís, a Bertxell, però és poquet, és clarament insuficient. Si ja no és un boicot total com el que fins ara s'ha patit, que com diu Lluís Vicent era un cas de censura i d'incompliment del sentit dels objectius que ells mateixos tenen, ara s'està obrint alguna escletxa, però efectivament és molt poc.
Però també hi ha que dir que no només la radiotelevisió autonòmica valenciana és la que no se preocupa de la música valencià. Tenim en compte també totes les altres emissores privades i la radiotelevisió espanyola.
Claro.
O sigui, si no n'hi ha una preocupació, que és el que deia el Garri, per les altres llengües. Només que l'anglès, el castellà... Sí que n'hi ha alguna cosa en francès, Garri? Alguna cosa en francès i alguna cosa en italià, però quan volen fer, diguem-ne, una història, contar la història de la música pop-rock a nivell des dels anys 50 fins ara. Però treure en una emissora com, per exemple, Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 3, treure normalment en llengües com la francesa o l'italiana, no. I molt menys el que tu deies, ni en euskera, ni en bable, ni en gallec, ni en valencià, ni res. O sigui, programes a lo millor molt concrets, treuen algun disc que siguen en una llengua que no siga l'anglesa i el castellà, però la resta és tot això que n'hi ha. I amb aquesta mentalitat no se pot funcionar. A mi que no em diguin que això és democràtic, perquè democràtic no té res.
Des de que Ovidio Montllor, Raymond i los nombres más clásicos comenzaron su andadura, han pasado décadas. ¿Sigue siendo una asignatura pendiente de la sociedad valenciana su reconocimiento?
Sí, esa es una otra cosa.
Y otra cosa, ¿estamos mejor ahora o peor que en aquellos años?
Esa es una otra cosa, y yo, perdoneu, y ho fes molt curt, contra això també jo diria coses, no? Perquè Garri també ho va dir, que també hi ha falta d'interès per part de la societat. Això
también,
és cert,
también.
És cert. Ja no només a nivell que passa, que a mi també m'ha passat, familiar, no? Que tinc un concert així, però és que jo me'n vaig al cine. Coses
sí,
d'eixes,
sí,
no?
Sí,
és,
sí, sí.
Sí que passa. Però també la societat en si tampoc fa res per a que les coses funcionen. O sigui, no s'interessa per la música pròpia en valencià. Però tot això enllaça una miqueta en que, clar, no hi ha campanyes de promoció de la llengua. Al no haver campanyes de promoció de la llengua no n'hi ha consciència per tot allò que siga en valencià.
Ni de promoció dels concerts.
Sí, sí, sí,
sí.
Clar, clar, però no n'hi ha promoció de la llengua parlada, diguem-ne, de parlar i usar la llengua a tots els nivells socials. Com no existeixen aquestes campanyes, lògicament tampoc existeix per a promocionar la llengua en valencià, que seria, junt amb el teatre, la via, diguem-ne, d'expansió de la llengua, que ja ho va dir, no sé, no me recordo qui va ser, que bueno, que el teatre, la música en directe cantada en la llengua pròpia és la millor manera de propagar la llengua, i el país o la societat que no té amor per el teatre no té amor per la seva cultura, i és així de clar.
Sí.
Bueno, es muy triste, pero sí.
¿Qué os parece si oímos un primer tema?
Sí.
Empezamos por Carles Sanguis.
Sí, vaig a tocar un tema que se diu Pobres Pobres, que parla pues, precisament d'això, dels pobres que pululen per les ciutats, que van per...
Que cada vegada més.
Cada vegada més, provocat per la misèria que s'està acostant. I és una miqueta, una imatge un tant romàntica, però una miqueta també dura sobre els pobres que tenim. Esperem que no acabem nosaltres.
Te escuchamos con mucha atención.
Som fills de la boira, reis del carrer, caminen la nit, caminen deserts. Silenci de nits, grinyolar de veus, el fred acompanya els fragelats peus. Pobres deixalles del temps oblidadís, desitgen somnis del nostre paradís. Pobres deixalles del temps oblidadís, desitgen somnis del nostre paradís. S'agradaria ocupar salons, menjar a la taula de sobrada abundor, pujar escales, oblidar-les, baixar, tancar la porta a la cruel fam. La claveguera se'ls vol engolir, sempre rastreja el més mínim descuit. La claveguera se'ls vol engolir, sempre rastreja el més mínim descuit. Avall de la taula de la caritat, demanen almoina el prat s'ha secat. Andròmines mortes, drapaires cansats, un lloc on dormir, abrics esquinçats. Sense paraula, sense cap nació, supervivència és la seua religió. Sense paraula, sense cap nació, supervivència és la seua religió. El sol i la lluna els veuen passar, figures anònimes d'un món a part. Carrer sense eixida busquen la llibertat, ciutat corralada, ells tenen la clau. En un racó d'un carrer oblidat, el temps no compta el cor, ja s'ha aturat. En un racó d'un carrer oblidat, el temps no compta el cor, ja s'ha aturat. Uau, 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 uau.
Bravo.
Bravo, bravo. Vamos, si os parece, a hablar un poco de cada uno de vosotros. Y ya que acabamos de oír una de tus canciones, empezamos por ti, Carles. Sí. ¿Cómo nace el deseo de cantar?
Pues en realitat n'hi ha que remuntar-se a quan jo era molt petit, era un nano, no? I aleshores sentia molt la ràdio i de nano en casa de mos pares, i aleshores pues, jo pensé que suposo que a partir d'allà pues, vaig començar a aficionar. De fet, tinc melodies que encara les tinc memoritzades de quan jo tenia 4 anyets o 5 anys. Jo penso que això ens ha passat a tots els que són músics, que t'entra per les oïdes ja només naixer. I aleshores, a partir d'aquest moment, si tens qualitats, pues ja comences a desenvolupar-les i comences ja, diguem-ne, des de ben petit a interessar-te per això. I jo me vas demanar un saxo, que en la vida he tocat el saxo. Jo volia un saxo i me compraren un, i al final el que feia era arrossegar-lo la boquilla del saxo.
I qual ha sido tu evolució musical hasta la fecha? ¿Cuáles son tus discos?
Els meus, sí. Vols dir? Bueno, jo vaig començar ja fa moltíssims anys, això no ho he contat abans, suposo que no estem contant la vida privada de cadascú, però ara podria ser que la contaren cadascú. Anem a fer dormir als oients. Aleshores, jo vaig començar música quan tenia 13 o 14 anys, que em compraren la primera guitarra clàssica espanyola, i a partir d'ahir vaig començar a estudiar música, a interessar-me per la música, a sentir moltíssima música. I clar, estem parlant de principi dels 60...
Sí, però hem de fer molt pocos anys.
Sí, jo no tinc vergonya de dir els anys que tinc. I aleshores, clar, en aquella època començava tota l'explosió musical de, ja sabeu, pues Rolling Stones, també així Los Bravos i moltíssima gent, o també, per exemple, els Cinc Xics al País Valencià, a València, sí, concretament, sí, sí. Que varen ser dels primers que varen començar a cantar en valencià, els Cinc Xics, no? Vull dir que tot això te marca i te fiques dins d'aquest món, vas formar un grup de rock, després, posteriorment, un altre de rock, cantant en castellà i en anglès, d'aixòs d'anar per casa, perquè no m'entenia ni jo mateix cantant en anglès, i després, posteriorment, en l'any 83, va ser quan vaig començar a cantar ja en valencià. Me va interessar la llengua, vaig començar a veure que era una llengua tan legal i tan interessant de cantar-la com qualsevol altra, i va ser com em vaig aficionar a cantar en valencià.
Pues aquí tiene un programa también ja sé, de música, gràcies. Vicente, sí, sí. Gay, sí, sí. Que era del...
Sí, sí, ho sé. Sí. Ho sé que tenia un programa de música.
¿Y qué influencias te han marcado más? ¿Valencianas, de nuevo ámbito lingüístico, extranjeras? ¿Cuál...?
No, a mi m'ha influenciat moltíssim la música negra, que se'n diu. Tota la música que és el blues, el soul, el jazz... I tot això també una miqueta masteritzat, anem a dir, a través d'Anglaterra, no? Pues, per exemple, jo admire molts grups diguem-ne que són els primers que vas començar a sentir, com The Who, per exemple, Small Faces, Rolling Stone, Beatles també, i moltíssima altra gent, no? Donovan, per exemple, no? Com a cantautor. Però també les influències pot ser de cantants com Ovidio Montllor, i Jazz Brel, per exemple, també, o sigui, vull dir, una miqueta pot ser via música de la via pop-rock, però també el cantautor, diguem-ne, amb eixe carisma com era Jacques Brel o Georges Brassens o també Ovidio Montllor, no? I, yeah. i tanta gent, no?
Pues ahora empezamos continuamos con Jesús. ¿Hasta qué punto la música valenciana está influida por lo que se etiqueta como nuevas músicas? ¿Introducción del folk, instrumentos exóticos o populares? ¿Es una moda o es una incorporación que ha venido para quedarse?
Ahora, la moda de la utilización de la música tradicional, del folk, yo creo que en la cançó siempre ha sido un ingrediente básico, principal. En los grandes noms de la cançó sí que hi ha hagut el interés pel folk. Podem recordar el disc de Serrat, aquell molt bonic, etc. Sempre ha tingut, la cançó sempre ha tingut un ingredient principal en la música tradicional.
¿Y cuáles son los principales problemas con que se encuentra un grupo que comienza? Por cierto, podéis contestar quienes queréis en esta pregunta.
Bueno, un grup que comença... Jo no he fet molts de grups, com contava abans... Jo vaig començar la meva trajectòria com a músic en els anys 80, així de València, la meva ciutat, però posteriorment, en els 90, vaig abandonar la ciutat, me'n vaig anar a Ontinyent, i va ser quan vaig formar aquesta banda. De manera un poc casual, perquè veníem d'un àmbit literari, tenim un grup literari, que es diu El Desert de la Paraula, i vam fer un primer muntatge a partir d'aquell grup, aquella tertúlia que ens reuníem una vegada al mes, vam fer un muntatge en homenatge a un poeta d'allí, d'Ontinyent, que vaig dirigir jo, i vam acabar gravant. I això és l'origen del grup, ja dic, una cosa un poc casual i sense pretensions de que fos realment ni un grup. Era, yeah, era com un experiment literari. Després, posteriorment, vam evolucionar ja cap a un grup, però amb el tema de les lletres i dels textos potenciant-los sempre molt, han col·laborat amb nosaltres poetes importants, com per exemple Lluís Roda o Salvador Schaffer, per dir dels més notoris. I això, l'ingredient de la literatura sempre està molt present a la meva banda. Ja hem fet dos discos més, en tenim tres de moment i estem en estos moments preparant el quart.
Pues podria preguntar-te moltes coses, però si no, no va haver temps per escoltar-los a tots. Sí, o sea, sí, que ja, si quieres, si t'escuchamos a ti.
Molt bé, pues mira, ara que parlo de la literatura, faré un sonet de Vicent Andrés Tellés que porta data de l'any 66, 1966, que comença Amor i amor quan plou i quan fa sol. La música és de Celdoni Fonoll, però ell la recitava. Jo he agafat la música que ell li va posar per recitar-la i la canta amb aquesta música, que crec que entra bé. Això que sonarà és un poc estrany, és un instrument que es diu autoarp, que és una evolució de l'arpa cèltica que s'utilitza en el country, utilitzava la família Carter i això, però és un instrument poc vist, tot i que fa molts anys que s'utilitza.
Sí, sí.
Sí, es diu autoarp. Amor i amor quan plou i quan fa sol. Amor quan és de dia o és de nit. I a la taula i al llit, al primer crit. I l'oli socarrant en el cresol. Amor que és una pena i un consol. Un desembre plujós i abril florit, atrevit, decidit i enardit, que tot ho pren i ho dona i tot ho vol. Plou i plou en finíssimes agulles, plou i plou en la brossa en el terrat, plou i plou en la roba i en les fulles. D'amor de cap a peus vinc, camarat. D'amor i de furor quan et despulles. Vora el llit on t'esperé despullat.
Bueno, le aplaudimos también, ¿no?
Muy bien.
Bueno, bueno.
Gracias.
¿Cuál es la recepción de la música valenciana en Barcelona? Y ahora le toca a Lluís.
Doncs jo crec que és molt bona. Jo crec que allí n'hi ha una política...
Però allí tenen interès per lo que hacemos aquí en el sur?
I tant, a més, allí n'hi ha una política cultural i lingüística millor que així, perquè així no és que siga mala, és que no n'hi ha. I per tant, s'ho treballen més, el tema.
Ja. I qual ha sigut la teva evolució a lo largo de tu vida musical? Bueno, ¿Uno se va cargando de herramientas conforme pasa el tiempo o se libera de ellas?
Pues te liberes de algunos infernos
y te
carregues de algunas raons y de cors.
¿Y puede un músico valenciano vivir o al menos sobrevivir en el ámbito musical? No digo ni siquiera de sus discos.
¿Puedes decir vivir autònomament en els diners?
Sí, que puede, sí. No, ¿verdad?
No és el meu cas.
Yo creo que el de pocos, ¿eh?
El meu sí, jo ara parlo per això.
Hombre, ja era hora que dijeras algo, Toni.
Sí, no, jo m'ha pogut comprar una mansió en Marbella. I, sí, gràcies a la meva... Sobretot als drets d'autor de les meues cançons.
Oye, pues ya nos invitarás, ¿no, Toni?
No, claro.
Ah, y allí haremos una fiestecita así con más tiempo y...
A mi la veritat me costa diners de la butxaca.
Pues si te parece, vamos a escuchar el tema que tú quieras, como se titula.
El tema que vas a tocar es un tema de recent creació i es diu El somni t'anomenarà.
Ah, muy bien, pues escuchemos.
Navegar desemboquen al teu mar on em llance ple de sal ara sé que dolor era estimar l'amor nostre sol que sol ens evita naufragar. Sobre el cel clar i ras una espurna al finestral dels teus ulls al meu mirar i com el bon vi molt humà em reconec al teu esguard el reconeixes al meu esguard no digues senti viu tornaràs a somiar no digues senti viu ja que somni t'anomenarà no digues senti viu tornaràs a somiar digues senti viu tota guerra de llavans on perdia l'eternitat m'embolcalla de fracàs un vell temps que ja has passat ara la llum dura més com els jorns d'estiu descoberta del cos nuet no digues senti viu tornaràs a somiar no digues senti viu ja que somni t'anomenarà no digues senti viu tornaràs a somiar no digues senti viu
bravo, bravo muy bien, muy bien y ahora una pregunta en general para que la queréis contestar la música valenciana pop rock folk por darle un nombre amplio ¿tiene algún eco en los conservatorios o en academias privadas?
Sí, sí que la té.
Sí?
Sí que la té, sí, sí. Clar que la té. En realitat, si,
Si fem una miqueta d'història, veurem que en el conservatori, si no recorde mal, per exemple, sí que tot el que és la música, totes les lletres clàssiques que va musicar Raimon, sí, que va musicar Raimon, s'han estudiat, s'han fet audicions, deixar música en el conservatori i en acadèmies també, i ja no només d'ell, sinó també d'Ovidi Montllor, també que de Lluís Miquel, gent així. I després també hi ha un cantant que és molt popular entre, sobretot a les comarques valencianes, que és Paco Muñoz, del qual també s'ha fet un seguiment, no només a nivell de pobles, no?, sinó també les acadèmies, conservatoris, ateneus musicals, bandes de música i tot això, no només d'ell, sinó molta gent, sí, sí.
¿Y creéis que se debería potenciar más por las instituciones, incluso por los ayuntamientos, la música valenciana? ¿Y si fuera necesario poder recortar otras cosas, como, por ejemplo, las subvenciones a las bandas?
No, retallar a ningú. Jo no sé. Pense que
repartir,
que
ací, repartir.
Repartir millor és possible, no? O fer unes subvencions, unes ajudes, claro, que siguin les justes d'acord amb la idiosincràsia de cada sector, no? Això està claríssim. Sí, però jo no soc molt amic de les subvencions. Jo vull ser músic independent, encara que per un altre
claro,
camí...
Claro, és mucho mejor.
Com?
Que és millor.
Ai, clar, naturalment, pots fer les coses la teua manera.
D'altra
manera, te ves
sí,
direccionat,
te
condiciones,
clar,
condicionen.
Sí.
Però és que en aquest país, o en tota Europa, no sé si serà així també, però volem viure de subvencions. Així el que n'hi ha que viure del treball. I abans, quan has fet la pregunta de si els músics vivíem d'això, n'hi ha alguns que donen classe de música en casa particular o en una acadèmia, però la majoria no. I es tracta d'això, de que la gent puga viure,
claro, por eso de la música, preguntaba.
I aleshores que tinga el seu sou, no? Però que no que visca, no vaig a dir de caritat, perquè no és caritat, perquè tots tenim drets a subvencions,
sí,
però que no siga com a norma, no?
Ja,
les subvencions per a les infraestructures.
Ja.
I per a nosaltres, els músics, en concret en valencià, el que volem és que ens contracten i ens paguen com toca, i que ens munten un camerino con tuca, perquè anem a camerino que són de pena.
Oye, pues está muy bien que lo digas aquí.
Com a qualsevol músic en qualsevol país normal, si és que som un país normal.
Ja.
Jo afegiria, relacionant amb el que diem abans, no?, que el que no, tampoc no volem subvencions, però eixa certa censura o eixa deixar-nos de costat que durant molts anys ha funcionat i això, pues sí que ha sigut un gran impediment. Més que una subvenció, el que reclamem és l'atenció justa, la que...
Sí, la que us mereixis.
Mèrits artístics, claro, i poseu totes les cometes que vulguin, es meresquen. O sigui, una atenció digna, no que per aquest tema estiguem apartats, foragitats del circuit, no? No són subvencions, però sí que en fi, que no existisquen llistes negres. És una altra, la demanda. Sí.
Bueno, pues si os parece ahora vamos con Garri Campanillo. Garri, tapineria els... Tapinés, Garri Campillo, hay muchos mundos, pero están en este. Háblanos de la historia de tu grupo y sobre todo de la tuya propia.
Bé, pues jo en principi em dediqué més al disseny, a la pintura. Això de la música em vingué pràcticament de rebot. Bueno, no tant així, m'explique. Jo en el 75 vaig estar en el grup Tapineria, que era Pep La Guarda i Tapineria, però ahir vaig estar pràcticament musicalment no té res que veure amb mi, ni tinc ningú tema ahir ni res. Jo estava casualment, vivia amb Pep, que som encara família, i li vaig comentar de fer un grup, i digui, vale, pues tu tocaràs algo i fer-me un grup. Però vull dir-te, ixe grup me'l vull llevar de damunt perquè per mi és un lastre. Sé que...
Com un llastre? Això és una pàgina il·lustre de la música.
Sí, però jo allí la veritat liava porros, sí, i pegava cartells, sí, i feia la feina bruta.
Però...
Vale,
però però conjunt.
No, anem a veure. Jo estic orgullós d'haver estat ahir. Però és un lastre en el sentit de que ara n'hi ha uns antics tapiners que no volen que jo tinga res que veure en això. Inclús Pep La Guarda tampoc. Uh-huh. I entonces jo dic, bueno, si jo vaig formar això aquella vegada, igual que formi després junt amb ell empresa de disseny, estigueren molts anys i tot, perquè no puc gastar jo aquest nom? Saps que tant Pep La Guarda com els altres m'han dit, bueno, pues vale, pues passe, jo sóc Garri Campanillo i passe de gastar aquest nom. Uh-huh. Però jo després passi perquè això s'acaba, tapineria s'acaba exactament quan se grava el disc, ¿vale? Perquè primer érem tapineria i de pronto de repente a l'hora de gravar el disc Pep La Guàrdia digué no, ara anem a dir Pep La Guàrdia i tapineria, i dic, vale, molt bé. Bueno, la bona qüestió, jo no vull parlar d'això, per favor.
No.
Això és que sempre acaba...
Oye, yo creo que mejor que te escuchemos.
Sí. Després vaig estar molt de temps després treballant, sobretot en disseny, que és el que faig, i pintura. Inclús junt en el Pep La Guàrdia, hem estat quasi 7 o 8 anys treballant en això. I sí, jo sí. Vaig intentar formar el grup 3 vegades i no vaig poder perquè no volgueren ningú. Tot el que al final després pillé una gent en el meu poble, molt maca, tallada Samuel, Ismael i una gent, que muntàrem un grup que es deia De Bon Rotllet. ¿Vale? I hi havia un local on podíem assajar en el polígon industrial i allí farem molta feina, molts temes, totes les setmanes ens reuníem. I després farem un altre grup que és dia Galàctica Sou, que ahir ja se disfressàvem i allò era per la festa, que per cert volen tornar-lo a fer, m'han dit estos sí. Xics. Vale. Però la bona qüestió és que jo m'he dedicat a la música ja de molt major. Vull dir-te, fa ara uns 15 anys o així, perquè me duien unes poesies per a que jo les emmarcara en uns regals per una novieta d'un amic.
Ja, ja.
I jo sempre he tingut guitarra en casa i sense voler un dia pues, li vaig fer una música i vingué el meu amic, que li havia fet la feina i dic, sí, ja hi tens. Però a veure què te pareix, ui, pues, sí, m'agrada això.
Muy bien.
I al poc de temps me'n dugué un altre, i pues, vas descobrir pues, que tenia facilitat per a crear temes, no? I res, i a dia d'avui n'he dugué a 84, fets i acabats, o sigui que...
Pues és fenomenal.
Però vull dir-te, jo no sóc músic, no sé solfeig, toque l'oït i en definitiva sóc creatiu. Tinc l'ajuda de molts poetes, perquè un amic Ismael Carretero, quasi el 50% de les meves lletres o són d'ell o les fem entre els dos, o inclús de Josep Vicent Tallada. Tinc algunes lletres d'ell que les musique jo. En realitat, tot el que faig està musicat per mi. ¿Vale? Els arranjaments els fem entre tots, perquè ara som Garri Campanillo i els tapiners, que els molts cabrons, que no tenen altre nom, és a dir, busqueu-se un altre nom que no tinga res que veure en tapineria, i diuen, pues els tapiners, diuen, no sigueu cabrons, que n'hi ha gent que no vol. I bueno, si algú té algun problema, que s'apanyen ells, eh? Jo sóc Garri Campanillo.
Pues bueno, si te parece, vamos a escucharte, que no es vas a interpretar.
Bé, està pensant-me quants temes, de tants temes, quin faria, i no ho sé, però vaig a fer un, al final dic, que es diu El Xoveroi, que és un poquet quan la vida te posa coses negres davant i tal.
Ai, mare mia.
I però com al final s'eix de...
Eso está bien, eso está bien. Pues entonces va.
Quan les sombres vinguen fèrtils, carregades de tenebres, i m'amollen al damunt un cadàver d'incerteses. Posaré l'esquena recta com si fos davant el mestre per sostindre el pes de coses que ara avui no puc entendre. Quan les ombres vinguen bordes per llançar-me un feix de greuges, correré descalç la cursa pels estadis de les peres i enxirar una revolta entre tolls, barrancs i séquies. Comprendré com certes ombres es nodreixen d'àngels febles i correré llavors més ràpid des d'Esparta fins a Atenes per dir-li als sacerdots que podem guanyar els perses. I si el xoc d'una pregunta m'amenaça per darrere. A l'esfinx faré saber que la glòria és dels atletes i correré llavors més lliure sense el pes de les cadenes. I a l'altar de la saviesa deixaré un present d'ofrena. Llavors n'hauré de córrer per poder anar ben destre. Sols hauré de caminar com el sol, el cel i el vespre. Si les sombres venen fosques com tronades de setembre, trobaran en mi un arcàngel sense por a les fronteres. Si les ombres venen fosques com tronades de setembre, trobaran en mi un arcàngel sense por a les fronteres.
Si em permeteu, a mi el Garri em recorda la música aquella que tocaven els cantautors per allà per Eivissa a finals dels 60-70. Em recorda moltíssim.
Moltes gràcies.
Sí, 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 em recorda tot allò, la moguda hippie d'aquella època.
Bueno, jo no sé si hemos dicho que es en directo, que lo están haciendo aquí ahora.
Se nota.
En vivo y en directo,
o sea que imagínate, estoy rodeada de... Pues muy bien, pues nada, Toni, te hemos dejado para el final. Yo he dicho, Toni, tú ayúdame, tú haz preguntas, pero has estado muy callado.
És que jo he anat este matí a que me tragueren sang ahir.
Ai, madre mía, por Dios. Por eso llevas la camiseta tan amarilla, ¿no?
Sí, no sé.
Estás un poco...
Sí, jo no, ja anava en el pote de pixum i tot.
Toni, te hemos dejado para el final y de hecho este programa que sí podía tenerte a ti como coordinador en los créditos. Tú has sido el que te has encargado de que vinieran todos y en fin, yo te estoy muy, muy agradecida.
Sí, no, yo me he encargado hoy de portar als quatre, bueno, sí, quatre, perquè jo no me conté, els quatre millors cantants de l'escena valenciana contemporània actual, que també dona la casualitat que han sigut els quatre primers que han contestat, però bueno, això també això se simbolitza que són els més ràpids.
Pues no te preocupes, ya en otra ocasión haremos otro programa. Y bueno, Toni, ¿de dónde te sacaste el nombre de Toni del Hostal?
Sí, es una historia muy larga y muy...
Pues si es muy larga no nos da tiempo.
Vale, pues la faré un resumen. Sí, efectivamente, ya ho ha dit Garri, això, que tenía un hostal. Siguiente pregunta.
¿Tus temas pueden moverse de lo irónico a lo humorístico, pasando incluso por lo escatológico? ¿Hay una reivindicación oculta en tu música?
Casi te diría que no, ¿saps? Realment.
Sí, me dirías que no.
No sé, perquè al final és un poquet pel cachondeo, perquè jo realment voldria fer temes serios. Jo ho conto per ahir en els concerts i dic, jo vull fer temes serios, ara vos encanta uno d'un serio, i la penya diu, però no, soy putero, no sé què.
Sin embargo, a veces escuchamos temes políticos como soy putero, sobre...
Home, molt políticos.
Una melodia de la canción española. ¿Com se te ocurrió esa mezcla tan expressiva i explosiva?
Ja no me'n recordo, però supongo que seria ahí en la conya ahí de jo què sé. Crec que va ser una volta un tio meu que va dir Saplana, això és un putero, i a partir d'aquí va ser... Que no vull dir que la cançó vaig a sobre ell, ni molt menys.
Toni, què busques en el públic? La complicitat, la diversió o la provocació?
Pues, home, la diversió, sobretot, que és perquè tal com és el panorama, si la gent no s'ho passa bé, es riu un rato, i és que sigui només per riure's.
¿Cuál es tu público, Toni? Niños, mayores, profesores, tenderos, veinteañeras, ejecutivos...
Yo voldria que el meu públic fora las veinteañeras.
Ahora ya no tanto. No?
De què?
No, sí, interessant.
Jo voldria que el meu públic fos ahí ventanyeres i tal, però realment el meu públic són les abueles i un poquet així. Si jo vaig fer ahir la forma com escric jo les cançons i el tipus de cançons també d'això és ideal per agradar a la gent major, saps? Perquè és una cosa així com més com en l'època del Sifoner ahir, que també era molt ahir.
Clar, el otro día lo tuvimos aquí, al Sifoner, y estuvimos escuchándolo también, que tuvo una actuación fantástica.
Sí.
Y hasta qué, el que queréis contestar, ¿hasta qué punto la calidad de la letra es importante?
Hombre, la letra es todo, sobre todo, que, bueno, que contestenéis, que sos més de la poesía.
Tots que estem així, jo hem vist, a més, el repertori que hem sentit este matí és un bon exemple d'això, no?
És que se necessita ser un poco poeta, jo penso.
A mi hi ha gent que em diu, jo no sé com pots fer tanta varietat de temes, i és que en realitat quan t'arriba una bona lletra el tema surt sols, o sigui, no costa res, no me costa mai més d'un dia quan hi ha una bona lletra treure-li la música.
A mi particularment no m'agrada parlar de poesia quan escric lletres, perquè en realitat improvise molt, és una manera espontània, i de fet m'han dit que jo use més la metàfora escrivint lletres per a cançons que quan escric poesia per a publicar en un llibre, que són pocs llibres els que publica també. Però m'agrada més veure la història de les lletres en la música com una espontanietat i per a mi com un acte de rebel·lia. Això és la veritat. Jo ho veig des d'aquesta manera. I pot ser que des d'aquesta visió faig el que faig, que jo no vull dir que siga millor que el que fan uns altres, perquè tal com ha dit Jesús, avui estic sentint coses que m'encanten, la veritat. Jo diria que de tots.
Vosaltres, Jesús, si penseu el mismo?
Però estic equivocat, perquè la serie G, tio, tu saps, això és el que diuen de la música. Sí. Tanta lletra, tanta lletra.
Clar, sí. Al final la gent també se cansa de tanta lletra, és veritat.
Claro.
Sí, és veritat.
Pues, ahora vamos a finalizar, pondremos el broche de oro con tu música, Toni, porque eres el que nos ve pensando lo que nos pasa.
No, pero tinc vergonya, si voleu xerrem més i ja.
No, pero m'agrada que passes vergonya.
Oye, es que está aquí, mira, como si no pasara nada, ahí, sí. nada, no...
Sí, que estic aquí molt, això.
Tants a casa.
La veritat és que una cosa és tocar en un escenari, no?, que tens el públic davant, no?, i és una cosa, però estar així davant d'uns micros, xerrant i tal, no és que posi nerviós, no, almenys a mi no me posa nerviós, però sí que te provoca un cert sentiment de que te veus més obligat que a lo millor que en un escenari.
Però bueno, ¿lo habéis pasado bien?
Sí.
Pues eso, pues me alegro mucho. El broche de oro a este dinámico y rapidísimo programa de hoy. Quizá hemos sido un poco pretenciosos al intentar dar una panorámica de la música valenciana de hoy en tan poco tiempo y con 5 de sus más destacados representantes. Pero por favor, que quede esta hora como un mero acercamiento. Tenéis las puertas de Cruce de Caminos abiertas para informar de vuestras novedades, conciertos y sobre todo para hacer sonar vuestra música. Gracias de verdad por acompañarnos. Y gracias también, que van dirigidas a nuestros oyentes y que nos sintonizan por internet o a través de 102.5 de la FM en la radio de la Universitat Politécnica de València. Sari Zorío y Jesús, que creo que aún está por ahí, os damos las gracias y os deseamos una feliz día primaveral.
Igualmente, y ahora, gracias a vosotros.
Pues gracias a vosotros por venir. Yo estoy encantada, ha sido un placer. Y nos quedamos escuchando.
Y gracias,
Toni,
a la Generalitat.
Con TH.
Toni, prepárate.
A 1, 2, 3, 4. Pa comarcal, qui està mitjans el litoral, moatros, qui fa i desfà sense trellat, qui està perdent la identitat, moatros, qui gasta la llei de l'embut a fer el seu nou estatut, moatros.
va predir Sant Joan Fuster, és valencià.